Capítol 5. La nit va ser magnífica. Vam xafar l'orella molt a gust a pesar de fer-ho sobre llis de lava. Quan em vaig despertar eren les 8 del matí. En Hans preparava les de juny per a calfar el cos mentre el professor feia nous càlculs. Has dormit bé, Axel? Em pregunta. Així no et poden haver despertat carruatges ni els crits dels venedors que passen per casa. Jo encara em llevava les lleganyes. És veritat, vaig dir-me després de badallar, però tant de silenci també és un poc esgarrifador. No deus voler dir que tens por, si acabem de començar, però ja hem baixat molt, no? Mira el baròmetre, som més o menys al nivell de la mar. I mira el termòmetre, marca 6 graus. Jo en tenia prou amb el meu nas gelat per a saber que feia fred. Amb només forces ens posàrem en camí pel passadís misteriós. Era tot de lava. Hans i el professor duien llanternes elèctriques. El passadís davallava en un pendent relliscós. La volta del sostre era plena d'estalactites. Tenien cristallers de quars que, a la claror de les llanternes, espurnejaven com estrelles diminutes. S'encenien al nostre pas. Era com si criatures fantàstiques il·luminaren el seu palau per a rebre els viatgers de la Terra. És fabulós, deia jo, meravellat. Veritat que sí, exclama el professor. Si t'hagueres quedat a casa, t'ho hauries perdut. Hans no deia res, tampoc es mostrava sorprès. Era tan sols expressiu com la lava que travessàvem. La brúixola no deixava de marcar rumb sud-est. Sempre avançaven en línia recta. El pendent tampoc canviava massa. Continuàvem davallant, però sense guanyar massa profunditat. La temperatura tampoc havia pujat massa. Estàvem a uns 10 graus quan duíem un parell d'hores de marxa. Després de tot el dia camejant, vam arribar a una caverna no massa gran. Els càlculs indicaven que érem a més de 300 metres de profunditat. Vam travessar la caverna i vam seguir el passadís. La superfície del terreny no va canviar. Ara el camí, més que baixar, pujava. I això no entrava en els plans del professor. Com arribarem al centre de la Terra si en lloc de baixar pugem? Remugava el professor tot morrut. Un bon sopar i una bona dormida ens donà forces per a continuar avançant. Durant el sopar vaig plantejar un problema que em començava a preocupar. Ens estàvem quedant sense aigua. El professor es mostrà confiat. Tard o d'hora trobarem fonts naturals, digué. Sí, però quan? Quan baixem més. Però apenes baixem, si ho ferem, faria més calor. No et preocupes, Axel. Aquestes parets de lava són massa dures per a permetre el pas de l'aigua. Però quan les deixem arrere, trobarem brolladors, n'estic segur. Això no em tranquil·litzava. Cap fil d'aigua ens eixia al pas ni de casualitat. I les cantimplores s'anaven buidant per molt que feien per racionar-ne el consum. A més de la falta d'aigua, de manera inesperada, vam topar amb un segon problema. El passadís ens va sorprendre dividint-se en dos. Teníem davant una bifurcació. I ara per on anem? Pel túnel de la dreta o pel de l'esquerra? Vaig dir. Hans no es mostrava preocupat. Li devia donar igual l'un o l'altre. El professor va prendre la decisió. Pel de la dreta, va dir molt segur, com si estiguera convençut que prenia la decisió correcta. I cap a dins. Les parets canviaven d'aspecte a mesura que passaven les hores. La lava donava pas a roques calcàries, a granits i a capes de pissarres. Quina va ser la nostra sorpresa quan trobarem roques amb rastres de plantes fòssils que el professor es parava a examinar. Semblen algues i licopodis, deia. Licopodis, una planta primitiva, també se la coneix com peu de llop, per la forma de les branques. Les troballes i l'absència de lava demostraven que ens estàvem allunyant de les rutes que va seguir la lava quan el volcà va entrar per última vegada en erupció. Més avant, el túnel es va fer més estret, tornava a inclinar-se, tornàvem a baixar. Quan vaig passar la mà per la paret, em vaig quedar espaterrat. La paret me l'havia deixada tota ennegrida. Carbó! Això és una mina de carbó, em vaig sorprendre. Una mina sense miners? Somrigué el professor. I per què no podríem haver arribat miners fins ací baix? No digues barbaritats, Axel. Això és una galeria natural creada pels moviments interns de la Terra. El professor no li va donar més importància. Seguíem un dia, dos, tres, sempre per un túnel de tenebres que no s'acabava mai, fins que es va acabar quan topàrem amb un mur infranquejable. Ni cap a la dreta, ni cap a l'esquerra, ni amunt, ni avall, no hi havia per on continuar avançant. Havíem arribat al fons d'un carreró sense eixida. El professor, molt optimista, va dir Millor, ara sabem que Sagnussem no va vindre per ací. Cal que desfem camí i tornem allà on el passadís es dividia en dos. Em sentia verdaderament aterrit. No ho aconseguirem, vaig dir. I per què no? Es mostra enfadat el professor. Apenes ens queda gota d'aigua i han passat 5 dies des que vam eixir d'allà. Per això no podem perdre un segon. Ens en tornem ara mateix i ho aconseguirem. El professor ja se n'anava. Vinga, en marxa. La tornada va ser un calvari. Fins i tot Hans semblava cansat. L'aigua s'acabà a mitjan camí. Les forces ens abandonaven. En més d'una ocasió havíem de descansar perquè no podíem més. A mi les cames no m'obeïen i les set m'angoixava. No perdia el coneixement, però faltava poc. L'esgotament superava les meues forces. Tenia els llavis secs. De vegades anava a gatameus i de vegades em quedava estès a terra de tot aniquilat. Hans m'ajudava a seguir. Podia sentir en ell tota la força que a mi em faltava. En una de les ocasions, el professor em retornà a la vida buidant-me els llavis un raget d'aigua. «Veu, Axel», em digué. Em va posar la seva cantimplora davant dels ulls. Guardava l'un trinculet que em quedava per a teu. «Veu, fill, i dona gràcies perquè he estat a punt de veure-me'l un milió de vegades». Més que el professor Lidenbrock, el Colin deia que era l'oncle Otto qui em parlava. El glob d'aigua va ser miraculós. No em va llevar la set, però em va retornar les forces i em va espavilar. Sorprenentment, ja havíem arribat a la bifurcació del passadís. «Cal que tornem al cràter del volcà tan pronte com siga possible», vaig dir. «Com? I renunciar ara que anem pel bon camí? Pel bon camí? Morirem si no tornem per on hem vingut». «Tu no moriràs, pots tornar-te'n, Hans, t'acompanyarà. Seguiré a soles, jo vaig m'emprendre el viatge i el duré a terme fins al final». Jo no podria abandonar el professor, però tampoc volia continuar, era una bogeria. Hans no deia ni mu. Seguia la discussió amb la seva acostumada indiferència, però de segur que s'imaginava de què discutíem el professor i jo. La seva vida també estava en xoc, però la seva actitud em deia que faria el que nosaltres decidirem. Em vaig quedar mirant-lo i vaig assenyalar cap amunt, com insinuant-li que havíem de tornar al cràter. Ell, en canvi, assenyalà el professor per dir-me que faria el que el professor ordenara. Em vaig enfurir. No sé qui dels dos és més boig. El professor em volgué tranquil·litzar. «Calma't, Axel. El problema principal és que no tenim aigua. Ja he fet una ullada a l'altre túnel. És més costerut i va cap avall. Estic segur que hi trobarem aigua. Dóna'm un dia. Si en un dia no et trobem, farem el que vols. Els tres tornarem a la superfície. Si no et trobem, no tindrem forces per a tornar, però trobarem, n'estic segur». El professor em mirava fixament. Devia estar resant perquè el creguera. «Molt bé, li dono un dia», vaig dir. No hi havia temps a perdre. El passadís de l'esquerra ens esperava. El professor ja el tenia situat al mapa que anava dibuixant.